¿Sonido?
Grabando.
Cámara rodando.
Rodando.
Escena 6, toma 3.
Acción.
Benson, señora. Me llamo Benson, señora.
Vinga, que encarem la recta final del programa i jo li volia preguntar al Serra. David Serra, bon dia.
Bon dia.
Déu-n'hi-do la que vam organitzar divendres passat, eh? Tu com se't dona el curling?
El curling és el meu somni.
Eh que sí?
Sí. Com? O sigui, ja heu començat o no?
Per què no ens vas escoltar l'altre dia?
És que no us puc escoltar.
És veritat, Serra. Va venir el Bernat Monzó,
sí.
El primer àrbitre català internacional, però si ho haig de dir bé, és el primer àrbitre internacional català de curling.
Sí.
Val? El vam intentar subornar. Hem de dir que no vam poder.
Vaja.
Però això sí, ho vam intentar. Ens va fer una classe pràctica de com s'ha de jugar al curling, perquè encara no teníem ben clares, diguéssim...
D'acord.
Les regles del joc,
sí,
les estratègies...
Són complicades.
Vam fer la primera pista catalana de curling, aquí a Ràdio Hostel.
Aquí.
Això va ser divendres passat, però com que no hi eres, tocava
no,
el Pardina...
Ja, saps què passa? Que jo ja li vaig dir a la Marta...
Què li vas
dir
a la Marta?
Que, sisplau, que volia formar part de l'equip de curling
això...
de Ràdio Hostel. O sigui, jo segueixo esperant i la convocatòria.
Val,
si no doncs, em convoqueu,
no pateixis, perquè d'aquí unes setmanes, ja saps que el partit és el 4 de març,
sí.
Apunta tu, i si s'ha de parlar amb el teu representant, passa'm el telèfon.
No, ara no tinc equip, per tant.
Estàs lliure, doncs.
Sí, fins i tot vindria gratis.
Ah, sí?
Sí.
Doncs parlem-ne.
I m'ho dieu, i així d'aquí el 4 de març el passadís de casa
entreno. Vas practicant.
Exacte.
Val.
Va.
Dit això, vull dir, perquè ara diguis, ostres... Dic, pensava, ara arribarà al Serra i dirà, a mi no m'heu preparat una pista de curling.
No, va, és que ja sé que és igual. Pensava una pista de curling, aquí pensava una sèrie de coses, i estic veient que no se'm convocarà.
No, home, sí, clar que se't convocarà.
Val.
Tu què ets bo? De quina posició?
Jo, llançador.
Llançador.
Llançador. Fa fer un llançador que no pas escombrador.
Molt bé. La Marta ho va fer bé, eh, d'escombrador.
Sí?
Sí.
Ah, perfecte. Bueno, doncs
vale, ho fareu aquí.
Proveu-me.
Mira, no donis idees. Ja veuràs. A veure, dona'ns idees per aquest cap de setmana, per veure bones pel·lis.
Mira,
perquè
sí.
Estrenes, vols parlar-ne una mica?
Vale, res, així, res, com sempre, fem pinzelladeta. Més que res perquè segueixen arribant pel·lícules, segueixen estar en pel·lícules amb possibilitats d'Òscar. Divendres passat va ser Almas en pena de Inisherin. He dit que no n'he vist cap encara, eh? Perquè
Val.
No tinc
Seguiràs
temps.
Amb aquesta tònica o no?
Intento una veient abans de que siguin els Oscars. Però vaja, ja veurem. I després, home, aquesta té un mèrit, és que feia molts anys que no passava, que quatre dels seus intèrprets estan nominats. I això no acostuma a passar en una pel·lícula. Vol
tu
dir que
ets un home d'ades. Sí. Això aquí, és que ara... Espera, que... quina va ser la pel·lícula que estaven els quatre nominats?
Ara, d'ades, però memòria no? Comença a escassejar. Eh? Mm. I aquesta, no podria dir-te l'última pel·lícula en la qual quatre intèrprets van ser nominats. Això ja se m'escapa. Però vaja, que no acostuma a passar, segur.
Clar.
I que feia molts anys que no passava, també.
Jo tinc moltes ganes de veure aquesta pel·lícula, eh?
Jo més ganes la que s'ha estat avui, que és Los Fabelman, de Steven Spielberg.
També.
Que és aquesta pel·lícula semi-autobiogràfica sobre la seva infantesa i joventut. I que, home, jo crec que 24 anys després de guanyar el seu últim Oscar com millor director ja li tocaria un altre cop.
Clar, però
Steven Spielberg.
Totalment. Moltes ganes de veure Los Fabelman, sens
ja
dubte. No? I és que sempre diu ell, bueno, l'ha venut així com la pel·lícula de la seva vida.
Exacte.
Vull dir que,
la seva última col·laboració amb John Williams com a compositor. Crec que... Aquesta sí que la tinc la primera de la llista.
Val. Jo que sé del Mas en Pena, saps perquè m'encanta molt la temàtica, no? Que parla de l'amistat. Cada cop i volta són dos amics de tota la vida que
sí.
Trenquen peres.
Sí, és més una pel·lícula així de, que podríem dir com així de simple.
Però que
diu molta cosa. I després dir-vos també que, per exemple, la més nominada, que és Todo a la vez en todas partes, que es va estrenar el mes de juny... Ja.
Aquesta tampoc l'has vist, no?
Aquesta tampoc l'he vist, perquè està a Movistar Plus i servidor no
té. La Marta va intentar veure-la l'altre dia, ens va dir que ho va deixar
córrer. És complicada, jo sé que és complicadota i estranya. Doncs ara ja es pot veure un altre cop al cinema, l'han recuperat, i després també han reestrenat Titanic, 25 anys després... en algunes sales, i és la mateixa versió.
Aquesta l'has vist?
Diuen que és... Sí, Titanic sí que l'he vist. És la versió en la que Leonardo DiCaprio se salva.
Ai, és veritat. És veritat. Va. Que el James Cameron, no? Cameron, sí, va gravar Cameron una escena final, no? Diferent o no?
No, jo he llegit que és tan especial aquest home i posa tan nerviós.
Vull dir que la fusta
que vol fer
final,
un
aquella...
documental, sí, explicant per què Leonardo DiCaprio en realitat no es podia salvar, no hi cabia en el bloc
Val.
De gel.
Val.
Això és el que he sentit a dir, imagina't, perdre el temps i els diners per fer aquesta tonteria. Va, que si no tindrem temps avui de fer...
Vinga, ràpid.
La secció d'avui, que no té relació amb res de tot això. És un tema que sí que tenia el calaix feia temps i volia fer, i a petició popular teva, de fa 15 dies, fora de micro, doncs mira, he decidit fer-lo amb homenatge a l'Olga, que avui no hi és, m'ha fallat.
Home.
I era homenatge seu perquè era una secció en la qual s'ho podia passar molt bé. Abans, el fragment orfe de títol, de moment. A veure, hem de dir que té alguna relació amb el tema d'avui, però no és una pel·lícula de terror, avui parlarem de cinema de terror.
Sí.
També té relació amb els Òscar. Òscar, que recordem, es donen el 12 de març, eh?
Uh-huh.
Vinga, atenta, Mercè.
Val, va.
Perquè aquí la tens.
Por 20 millones de rupias. La pregunta era... ¿Quién era el tercer mosquetero de la novela de Alejandro Dumas? Y has contestado... La Aramis. ¿Qué es? Lamento decirlo.
Oh! Crec que ens...
Sí, després me l'escrius.
Val.
He de dir que la Mercè, la Marta i l'Oriol ja la tenen. He dit la Mercè ets tu.
Sí.
L'Olga, la Marta i l'Oriol ja la tenen. Els he enviat.
I l'han encertat?
Tinc la resposta. No et vull pressionar.
L'han encertat.
No et vull pressionar.
L'han encertat?
Ostres, no diré res.
Perdona, però és una pel·lícula que va estar nominada, has dit?
Sí. Això sí. Té relació amb els Oscars. Va estar nominada. Sí. Va. Se'm va demanar que parlés de por i de cinema, perquè és un gènere, com sabem, que el preferit de l'Olga.
De l'Olga Vallejo. Uh-huh.
I aleshores busca't un motiu i una relació, i he pensat en, com dic, feia temps que em pensava, pel·lícules que van costar 4 cèntims, totes elles de terror, però que van guanyar milions de cèntims. Milions,
sí, no
una milionada.
No,
o sigui, un pressupost molt baix, uh-huh, molt baix, uh-huh, i uns beneficis altíssims. Una animalada.
Val.
Val? I anirem de menys pressupost a més. Comencem
Val.
Per un pressupost molt, però baixíssim. A veure, també he de dir que no els hi calia massa, ja que gairebé es tractava d'una pel·lícula domèstica.
Creo que va a ser muy interesante grabar lo que ocurre. O si no hay suerte, lo que no ocurre. Ventanas cerradas, puertas cerradas, alarma puesta. ¿Has oído eso?
¡Oh, Dios mío! Oh.
¿Hay alguien ahí?
Ya está. ¿Hay alguien allí?
Seguro que sí, porque sí. Si no, no estaríamos hablando claro. De una película de terror. Qué gracia tendría que no hubiera nadie, solo un ficus. L'argument no és nou, eh? És una jove parella que viu tranquil·lament en una casa d'allò més normal. Però la casa és molt normal, no és una mansió encantada ni res de tot això. És una casa com podria ser el teu pis, el meu
Val.
Pis, una casa...
Normal.
O la d'Olga, sobretot. És una cançó... una pel·lícula... La casa és molt semblant a la casa de l'Olga, tot i que no hi he estat mai. Però, clar, comencen a passar fenòmens estranys.
És important aquesta dada,
sí,
eh?
Sí, és molt important, Olga. Passen fenòmens estranys en aquella casa, hi ha com una certa activitat paranormal, d'aquí el títol de la pel·lícula, Paranormal Activity, sí?
Ui.
La diferència entre aquesta pel·lícula de cases encantades i
aquesta
molts
altres... Aquesta música,
Serra. Sí, fa por.
És que fa por, ja.
Aquesta pel·lícula la veiem a través d'una videocàmera domèstica que col·loquen els protagonistes al peu del llit per veure què, per captar què està passant. Per tant,
sí,
els espectadors veiem a través d'una cinta gravada, que s'ha trobat després, el mateix que en teoria van veure els protagonistes i van gravar. D'acord?
Val.
Sí? És el que es coneix com a found footage, que seria una
traducció,
seria metratge trobat. És a dir, es grava una cinta i un temps després troben aquella cinta i nosaltres com a espectadors veiem
el que
s'ha gravat, però simplement veiem el que s'ha gravat. Clar,
però
això ens dona un punt de vista que
sí,
és el mateix figura que tenen els protagonistes. No és com en altres pel·lícules de por o de terror que ja ens adverteixen que aquí pot haver-hi alguna cosa
que
ens enfoca en una altra habitació o la...
Però és tot el mateix plano, tota l'estona?
No, tot el mateix plano no, perquè a la nit sí que deixen amb un trípode la càmera, que és quan passen coses, val, i després també quan, han de, quan surten del llit i averiguen què passa, el, un dels personatges, que són dos, doncs agafa la càmera i continua filmant, que no és quina tonteria, deixa de filmar i vés a averiguar, home, o fot el camp de casa!
No, gràfics!
Que seria, a veure, per favor. Paranormal Activity, hem de dir que és una pel·lícula, com deien, de molt baix pressupost, de fet, amb poquíssims recursos, de fet, el director, un tal Oren Peli, que no ha fet cap més peli, durant un any va preparar la casa pel rodatge, va pintar-la, va col·locar els mobles, així com a ell li semblava que havien d'estar, va decorar-la, va construir una nova escala que li anava bé per la pel·lícula, i tot això mentrestant anava investigant doncs, sobre temes de bruixeria i de fenòmens paranormals. Va utilitzar una càmera de vídeo per donar més credibilitat, i un guió, va donar un guió sense diàlegs, li va dir...
Ah, o sigui, els actors van dir, miqueta, aneu fent.
Sí, aneu fent va. Unes idees de per on havien d'anar les coses i que ells diguessin el que volen. Total, el pressupost, $15,000, això no arriba als 14.000 euros, és a dir, anava a dir, jo la podria fer... No, no la podria fer, però vaja, si estalvies una miqueta durant 40 anys, potser sí que la podria fer al final, o tu mateixa també la podríem fer. Mira, escolta, va, recollim juntem, una quota de diners va. I fem una pel·lícula semblant. I el resultat va ser una barbaritat, tot i que no es va poder estrenar fins 2 anys després d'acabar-la.
Per què?
En total, perquè són aquelles pel·lícules que no acaben de... Saps? Que no li troben la distribució que dius, home, vols dir que aquesta pel·lícula funcionaria? Va caldre un temps per acabar-la i tot plegat. Total, el primer cap de setmana aquesta pel·lícula, que havia costat $15,000, em va recaptar 78.000.
Què dius?
Als Estats Units, la recaptació va ser de $108 milions, i a tot el món, 193 milions. Això són 13.000 vegades el que havia costat. I és la pel·lícula més rendible de tota la història del cinema. 13.000 vegades més del que havia costat és el que van guanyar. I com era d'esperar, què passa en aquestes pel·lícules? Dius, doncs, escolta, anem a fer seqüeles.
Segona part.
Seqüela,
I va tenir la mateixa tirada?
Va costar més, $3 milions. Es deia Paranormal Activity 2.
Molt ben trobat, el títol.
Que no cal dir, no cal afegir res més. Però 3 milions i en va recaptar 177 milions i mig. És a dir, va recaptar menys, però això ja passa. Home, La segona normalment sempre acaba...
Escolta, però està prou bé, no?
No, està superbé, està impressionant. El que passa que, clar, després una darrere l'altra, fins a 7, al final la gent s'acaba cansant.
I tu l'has vist aquesta pel·li, tu?
Fa molta por.
Sí?
A veure, fa angoixa per aquesta situació, aquest punt de vista que tens tu, que no saps què passarà. I a mi aquestes pel·lícules particularment m'angoixen bastant, val? Perquè no m'adverteixen del perill. Sé que n'hi haurà, però... Tu tens, que,
no
clar,
és evident.
La gràcia és
no
que
és,
tens sí. la mateixa visió que tenen ells. És a dir, saps el mateix que tenen ells, no saps què pot passar. Val? Que les altres pel·lícules amb aquest ho pots intuir.
Poden donar pistes, no?
No hi ha una banda sonora de fons, que també...
No hi ha banda sonora de fons?
No, perquè a la vida real no hi ha banda sonora, es cançonin
de fons. Ai, tant de bo, no, David?
Clar. T'imagines? I aleshores doncs, propicia això, que sigui molt, doncs, molt angoixant i un terror d'aquells que cala. La idea que segueix Paranormal Activity és la mateixa que fa uns anys abans havia fet triomfar una altra pel·lícula. En aquest cas reproduïa les gravacions d'una videocàmera que s'havia trobat en un bosc de Maryland, on havien desaparegut 3 joves... que habían anat a gravar un documental sobre una bruja.
Creo que está grabando.
De acuerdo.
Esta es
la imagen
mi casa.
Sale borrosa. ¿Qué tal si le doy al zoom, eh?
De acuerdo.
Bien. Buenos días.
¿Listo?
Sí, todo preparado.
Esta es mi casa.
Muy bien. Sigue.
Este fin de semana abandonaré estas comodidades para conocer a la bruja de Blair.
Ui, ja està, ja ho ha dit.
Ja ho ha dit. L'èxit que estàvem escoltant, de Blair Witch Project, i l'èxit s'explica en bona part a una gran campanya de màrqueting ideada pels malalts que van fer aquesta pel·lícula.
Malalts,
Els dos joves guionistes i directors, que eren Daniel Myrick i Eduardo Sánchez, van fer circular per internet, sobretot, que s'havia trobat una cinta amb material gravat per 3 joves que eren estudiants de cinema i que havien anat a filmar un projecte a fi de carrera sobre la llegenda d'una bruixa, la bruixa de Blair, una bruixa assassinada l'any 1785 en un bosc. Per tant, novament estem amb una pel·lícula que segueix aquestes pautes del metratge trobat, el found footage, per tant, molt realista, tant que, per exemple, l'has vist, aquesta?
Sí, sí, i aquesta crec que la vaig anar al
cinema. Sí, jo també, al cinema.
I és que és veritat que van fer un màrqueting brutal d'aquesta pel·lícula.
Brutal, perquè era com un fals documental.
Ho van vendre
molt bé. I
ens deia,
simplement hem trobat aquesta cinta i la reproduïm. Mm. I és un fet real, ens hem trobat aquesta cinta amb un abandonada.
Sí.
I anem a reproduir el que hem vist. I, de fet, per exemple, es veu continuem com la càmera es va movent, perquè són tres aficionats i quan deixen quan a vegades deixen la càmera encesa i continuen gravant, tot i que no han de gravar res, i clar, la càmera es mou,
està
desenfocada, es cau, sí. No enquadra...
Però
hi ha fins i tot
real,
moments que la pantalla
no?
està totalment en negre i sense les veus i alguna sí. cosa està passant, en blanc i negre, a més, perquè la imatge és o molt fosca. I això, com dèiem, encara més angoixa, més terror, perquè, com dèiem, veiem el que ells veuen, el que els protagonistes veuen, i sabem els que ells saben, i no sabem el que ells no saben, que per mi és la part més angoixant de tota.
Més inquietant, no?
Sí, 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 sobretot. Què podem dir d'aquesta pel·lícula? Doncs mira...
En quant a calés.
Quan anem als calés. El rodatge va durar 8 dies i va comptar amb un pressupost de $60,000.
Val.
60.000. La pel·lícula s'ha presentat a Sundance, al Festival de Sundance, el 25 de gener del 1999, i 7 mesos després s'estrenarà en sales comercials i, a més, va rebre molt bones crítiques i fins i tot algun premi. Aquesta campanya publicitària que comentàvem i el boca a orella va convertir la pel·lícula en un èxit impressionant. Entre les 10 pel·lícules més vistes de l'any 99, 1,5 milió el primer cap de setmana i un total de 248 milions i mig de dòlars a tot el món, 4.100 vegades més del que havia costat, que no està gens malament. La gent s'ho va creure tant que va anar a visitar el poble, el bosc, sobretot, on s'havia trobat la cinta, on havia passat tot plegat. Això estava en un bosc en un municipi de Burkittsville, per si voleu anar, però no hi aneu perquè no sé si sabrà massa ben rebuts perquè els veïns de la zona van acabar fins als de Llonces de tanta visita que hi va haver. Per cert, que no ho he dit, de voler exposar que tots veure Filmin. Si
i escolti, la de Paranormal Activity es pot veure alguna...
Diria que està Prime Video, diria, però és que com hi ha tantes sagues i tantes seqüeles, em pengen ara una altra i no saps ben bé, i jo no l'he acabat de trobar, Paranormal Activity. Vinga, va, retrocedim 21. Ja estàvem parlant de començament del 2000, més o menys, però si retrocedim 21 anys d'aquest fenomen de la bruixa de Blair, l'any 68, George A. Romero, que potser us sona, i això, un grup d'amiguets que tenia, van rodar amb 4 duros una pel·lícula que va provocar el naixement d'un nou gènere, el cinema de zombis.
Me comunican que tenemos nuevos datos que acaban de llegar a nuestra redacción. Se trata de un informe del cuartel general de la defensa civil en Washington. Se ha descubierto que personas que acababan de morir han vuelto de nuevo a la vida y han cometido asesinatos.
Això és... No em miro mai la llumeta. Això és La noche de los muertos vivientes. Mm. Aquesta pel·lícula es va estrenar el 4 d'octubre de l'any 68. No la va tractar massa bé la crítica. Amb els anys s'ha convertit en una pel·lícula de culte, en un clàssic del cinema de terror. Va guanyar 30 milions de dòlars de l'època, l'any 68, i n'havia costat 114.000. Per què tampoc? Perquè, com dèiem, era una pel·lícula que gairebé vam fer un grup d'amiguets, encapçalats per George A. Romero, i, com dèiem, amb el temps s'ha convertit en un clàssic. I
és la primera pel·lícula de zombis, dius?
No és ben bé la primera pel·lícula de zombis. Ja hi havia zombis en el cinema, però no... sí que, però no de la muntat de la manera que està feta i que coneixem tots ara més o menys i que ens familiaritzem amb les pel·lícules de zombis. Tot i que la pel·lícula en cap moment parlen de zombi, en cap moment surt la paraula zombi a la pel·lícula. La pel·lícula comença amb una parella de germans que van a un cementiri i allà els ataca un home, no saben per què. Ell aconsegueix refugiar-se en una cabana on hi ha un altre home i tots dos s'han de defensar d'un grup de persones, d'homes, dones, que han sortit de les seves tombes per un virus que no se sap ben bé d'on surt i que, diguem d'alguna manera, fa que els morts doncs, tornin a renéixer, sense massa bones intencions. Això és, com dèiem, i per tant, més enllà del virus, la pel·lícula d'això dels morts que reneixen, doncs n'estem tips de veure i el mèrit d'aquesta pel·lícula és que va generar això, no? La creació de tot un subgènere. I com dèiem, doncs rodada amb molt pocs recursos, va ser el debut d'aquest director, de George A. Romero, que en va fer unes quantes més després de pel·lícules de zombis, fins a 5 o 6 més, entre elles la seqüela de La noche de los muertos vivientes. I li van dir, mira, escolta, ell i els seus amics van fundar una productora i van dir, anem a fer aquesta pel·lícula, però hem pogut recollir un màxim de 114.000 dòlars. A veure què fem amb ella. I els van passar molt bé, el rodatge d'un que va ser tota una festa, s'ho van passar de
conya.
Home,
tu diràs amb amics.
Rodada en escenaris naturals, perquè no hi havia diners per construir res. Per exemple, el cotxe que apareix a la seqüència inicial de la pel·lícula, que condueixen els dos germans, era del pare d'un dels productors de la pel·lícula. De la mare, perdó, de la mare, que deia, escolta, ens deixes un moment al cotxe, és que hem de fer una pel·lícula. I així estan. Per exemple, per simular la sang, no van utilitzar allò que normalment s'utilitza en les pel·lícules, que és un producte doncs, que simula la sang, sinó, en aquest cas, era xarop de xocolata.
Xarop de xocolata?
Sí, xarop de xocolata, perquè la pel·lícula és en blanc i negre, i llavors...
Ah, val, no, ja no cal, però, no, el color
pel
vermell, però...
Pel to, sí. Per la... No va dir la textura, no, perquè la textura no es veu, sinó pels colors de suports de xocolata en blanc i negre, doncs van...
David, però és al·lucinant. No, m'impacta moltíssim. Què va dir la crítica? O sigui, la va rebre bé, aquesta
pel·li? No, la crítica la va deixar fatal. Va, alguna crítica, Abans, deixa'm la crítica, sí, perquè abans parlàvem de la campanya publicitària. En aquest cas també hi va haver una campanya publicitària per buscar públic. I un dels reclams de la pel·lícula, perquè la gent és al cine a veure'l, és que hi havia una pòlissa d'assegurança per valor de 50.000 dòlars per a qualsevol espectador que morís d'un atac de cor mentre veia La noche de los muertos vivientes. I van dir que si algú, perquè la pel·lícula potser és prou heavy i no ho suporta i té allò
un
cobriment de cor, exacte, un atac de cor, doncs que sàpiguen que hi ha una pòlissa de segurança de 50.000 d'euros. D'euros, no, dòlars.
Però escolta, i el d'euros també.
D'euros també.
Això és la primera vegada que ha passat i l'única, no? Crec. A tu et sona alguna...
No em sona, casos, jo crec que tampoc va passar, Vull dir, no crec que ningú...
Bueno, era una mica més per fer...
Exacte, era una miqueta doncs, allò per atraure la gent per dir, escolta, sí. Anem a veure una pel·lícula que vaja, que ens estan dient
i la crítica
que ho passarem malament.
Fatal.
Per exemple, el New York Times li van dir que era una pel·lículeta desagradable fets per uns de Pittsburgh, perquè George Romero i els seus amics eren d'allà, i la revista Variety, per exemple, la va qualificar com orgia total de sadisme, deixant-la doncs, també força malament, però què passa? Amb els anys s'ha convertit en pel·lícula de culte i, per exemple, l'American Film Institute la va incloure en el seu moment com a la llista de les millors 100 pel·lícules de la història del cinema. A Filmin la tenim aquesta, per
la
si
noche
la voleu veure.
La noche de los muertos vivientes. David, tu saps que ens ha passat el temps volant?
Sí,
ja. Com pot ser? A mi em passa molt ràpid.
Quant portem? No sé quan portem.
Pues, mira, xerrant potser uns 20 minuts ja. 23.
23 minuts ja. Vols que ho deixem per les que
Què
ens queden?
Què prefereixes?
Sí,
mira,
no?
Fem una
Perquè
cosa.
Perquè se'n queden unes quantes.
Ens quedem aquí, aprofitem la setmana que ve que... És que l'Olga ara s'ha quedat per la redacció. Sí. Que tindrem a l'Olga?
Ah, això mateix.
Què et sembla, David?
Això, sí, perquè I... les que m'he reservat són les que potser més gent coneix i les que també, algunes d'elles, jo crec que són de les pel·lícules en les quals ho he passat pitjor.
Sí?
Vols que acabem amb, bueno, revelant qui...
T'he enviat un WhatsApp.
M'has enviat un WhatsApp?
Per saber,
espera, doncs,
de moment,
miro,
a veure quina és.
Miro.
Dubto Mira, posa'm, entre dues, eh?
Posa'm la musiqueta del final. No la cançó, eh? No, la d'abans, la banda sonora aquesta... I sí. A veure si et sona.
És aquesta?
És aquesta, la
no,
pel·lícula.
Pues no miris el WhatsApp.
No, ja l'he vist. Sap greu, eh? No sé ni quina pel·lícula és aquesta. La... Quiz Show, que és
Home,
Quiz
sí.
Show.
Era una pel·li del... Bueno, crec que ha fet una barreja...
Ha fet una barreja. Val, jo crec que és una pel·lícula... Val, aquella d'aquell...
La del George Clooney.
Val, sí, no, la del George Clooney, la que estava dirigida
no,
per...
No, sí, espera.
Per Robert Redford, vols dir tu, jo crec.
Sí, crec que sí.
Diria que sí. No, estem parlant de Slumdog Millionaire. La gran triomfadora dels Oscars l'any 2009, va guanyar 4 estatuetes.
Sí.
I a més, per què l'he associat amb tot això? Perquè és una pel·lícula, tot i no ser de terror, que també és d'aquelles de baix pressupost, 8 milions i mig de dòlars, i en va recaptar més de 380. Per tant, això de pel·lícules de baix pressupost, tot i com a 8 milions i mig, no és tan poc com les que hem dit fins ara, però que vaja, que donen uns beneficis impressionants. Quiz Show, sí, ja sé
John Turturro.
Un concurs doncs, una miqueta apanyat
Ralph
i tot plegat.
Fiennes, sí.
Exacte.
Bueno, escolta,
no greu. Ara he de dir que...
Què han fet? Què ha fet la gent?
L'Oriol.
No, l'Oriol, sí. L'han saltat?
La Marta. i
l'Olga
l'han encertat.
No!
Tots tres.
No m'ho crec.
I a la primera, pim-pam.
Ah, sí?
Sí, 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 sí.
Però vols dir que no s'han xivat?
Ah, això ho hauràs d'esbrinar tu soleta. Ho hauràs d'esbrinar tu soleta.
Home, sorprèn que els tres... Jo ara no vull posar aquí...
D'això ja... Jo ja aquí ja no entro, si no haurem de... No sé, no, però han estat molt ràpids.
Tu ets el que manes aquí, li dones el punt a ells tres.
A més, és un punt a cadascun.
Mare meva, però doncs quedem igual, perquè jo anava mig punt al darrere dels tres.
Sí, però quedes més, t'allunyes del...
Clar, ells van agafant més avantatge, sis punts més, mare de Déu.
Va, acabo amb una cançó.
Va, això sí.
Sí? Mira, seguirem el repàs que vam iniciar fa 15 dies de les nominades a l'Òscar la millor cançó. Una de les favorites és aquesta Hold My Hand, una de les 6 nominacions de Top Gun Maverick. Per cert, molt recomanable la pel·lícula.
A mi tothom parla molt bé d'aquesta nova Top Gun.
I la vaig aconseguir veure aquest el cap de setmana a casa.
I què, bé?
I em va sorprendre, gratament.
Veus?
Gratament.
On la pots veure? A quina plataforma?
Això diria que està...
A Prime. Prime Video.
Sí, Prime Video.
Val.
Prime Video. En aquesta Top Gun, aquesta cançó l'ha interpretat Lady Gaga, que opta a l'Oscar juntament amb el compositor Blood Pop. I hem de dir que Lady Gaga, per exemple, és la quarta nominació. I ja té un Oscar per la cançó de Nació d'una Estrella. Per tant, podria aconseguir aquest segon Òscar.
Doncs vinga, t'acomiadem.
Jo m'estaria bé, perquè fa 33 anys així. Top Gun va guanyar l'Òscar a la millor cançó.
Home,
i home,
Berlín.
Mira, estaria bé que té 3 anys després...
El tornés a guanyar.
El tornés a guanyar la segona part.
No? De la mà amb Lady Gaga.
Una pel·lícula, per cert...
Què?
Molt sorprenent i que està molt, molt ben feta. I també em va sorprendre, perquè era bastant reaci veure-la. La primera no m'havia agradat. I finalment vaig dir, vaig a veure la segona.
Veus?
I mira.
Això mai se sap.
Una bona sorpresa.
Serra, moltes gràcies.
Fem això, continuem d'aquí 15 dies.
Sí, quedem aquí, ho deixem refredar una mica i tornem amb la segona.
Perfecte, menys feina, fantàstic.
Mira, aquestes pel·lícules, parlaves de Paranormal Activity 2,
sí.
Doncs tindrem.
Tindrem segona
aquesta
part
segona
de
part.
Cinema barato, però
quina fa més
por,
si la primera o la segona?
Jo crec que la segona.
Doncs escoltarem, sens dubte. Gràcies, Serra.
Adiós.
I heard from the heavens.